L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, sortida del cos. L'abril de 2025, la revista de referència científica Frontiers in Psychology va publicar un article de la professora de psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jenny Moix, en què referia a les anomenades experiències fora del cos i feia referència a les diferents maneres d'interpretar aquest fenomen, el de sentir-se fora del propi cos. Deia, des d'una perspectiva psicològica, aquestes experiències s'han interpretat com una forma de dissociació mental, de vegades vinculada a estratègies per fer front a esdeveniments traumàtics. En canvi, les teories fisiològiques suggereixen que aquestes experiències fora del cos són percepcions distorsionades resultants d'alteracions en la integració de la informació somatosensorial i vestibular. Més enllà d'aquests enfocaments han sorgit teories que consideren aquestes experiències dins del concepte de consciència no local, allunyant-se de la idea que la consciència és estrictament un producte del cervell. Això llegíem en aquest article. Al cap de pocs mesos, l'agost de 2025, la prestigiosa revista Explore va tornar a referir-s'hi un altre cop amb un article de la doctora Moix en què s'explicava que aquestes experiències poden ocórrer espontàniament, ser autoinduïdes o induïdes a través de diferents mètodes. Per exemple, experiències com la paràlisi del son o els somnis lúcids poden facilitar-les. Es poden desencadenar en diverses situacions. Les reaccions varien àmpliament en algunes persones temen la seva recurrència, mentre que d'altres acullen aquestes experiències. No ve de nou tot plegat, perquè el mateix article les autores recordaven que els humans hem experimentat fenòmens extracorporals des de l'antiguitat. Es troben descripcions d'aquest fenomen complex a la majoria de cultures. Estan documentats en els escrits de filòsofs antics i fins i tot a la Bíblia. Avui a l'ofici de viure, sortida del cos.
Lord Byron. No nego res, però ho poso tot en dubte.
Soc Manel Ballester. Agraeixo la invitació de Gaspar Hernández a parlar de les experiències fora del cos. El meu primer contacte amb aquest fenomen fou fa anys amb un jove advocat de Barcelona durant un sopar. Va explicar que ell viatjava amb la seva ment per on volia del món i ho feia voluntàriament. Ell els denominava viatges astrals. Des de jove ho feia i, de fet, pocs dies abans havia recorregut la costa del Maresme i la Costa Brava i jo en aquell moment no vaig entendre res. Després de la Facultat de Medicina, la vida m'ha ensenyat que, a part del cos físic, que funciona mecànicament com un rellotge de precisió, ens envolta un camp magnètic, el biocamp, que és el sistema operatiu del cos material i ens connecta amb tot l'univers de forma instantània i no local, vol dir independent del temps i de l'espai. Una evidència clínica de l'existència d'un cos físic i d'un cos magnètic independents es dona en les experiències properes a la mort. De fet, fa pocs mesos teníem en aquest programa Àlex Gómez Marín, un físic teòric i neurobiòleg brillant, que ens va explicar la seva experiència personal quan es va morir i va tornar. Aquest fenomen s'associa amb una nul·la activitat elèctrica del cor i del cervell, però en canvi la consciència, que creiem que està generada pel cervell, sobreviu a la mort física i continua. Les experiències fora del cos tenen components semblants a les experiències properes a la mort, tot i que els contextos són molt diferents. I la ciència, tal com s'entén actualment, té dificultats per interpretar els dos fenòmens. Un grup de psicòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona, liderats per Jenny Moix, ha tingut la determinació de saber més i ha publicat fa poc una revisió històrica de la literatura sobre el tema. té mèrit, perquè parlen de que el 20% de les persones que en algun moment de la seva vida han tingut una experiència d'aquest tipus no necessàriament són malalts, no tenen cap malaltia mental. Felicitacions per la normalització d'un fenomen tan freqüent a la vida quotidiana i pel salt que cal fer per entendre les lleis de la física quàntica, la consciència fora del cervell i la realitat, que tal com fa anys varen assenyalar el Premi Nobel de Física Dennis Gabor i el neurocirurgià Carl Pribram, és una reconstrucció hologràfica.
Bé, hem començat l'Ofici de Viure doncs escoltant el doctor Manel Ballester, cardiòleg catedràtic, que té aquesta visió sobre la consciència i les experiències properes a la mort i també les de sortida del cos, de les quals parlarem avui, que és una visió molt diferent a la d'altres catedràtics, com el professor Ignacio Morgado, que ens va acompanyar a l'Ofici de Viure i del qual escoltarem un fragment també d'aquí uns instants. Professora Moix, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al doctor Vicente Merlo. Benvingut, Vicente.
Moltes gràcies.
Ben retrobat. Bé, Geni, per al·lusions, vol fer algun comentari o vols fer algun comentari sobre les paraules del doctor Ballester, que et felicitava?
Bueno, és que m'hi ha elevat quan em felicitava, perquè abans li explicava a Vicente que publicar aquests articles no ha sigut gens fàcil. De fet, un me'l van rebutjar 8 vegades i l'altre 5, i fins que, bueno, i em van dir tot tipus de coses els revisors. Llavors jo em vaig alegrar molt quan s'han publicat, perquè són molt bones revistes, i sentir aquestes paraules de felicitació en aquests moments, o sigui, em senten molt bé.
Bé, has escrit, però al final el que compta és que han sortit publicats en revistes científiques de prestigi. Tot i així, però, tal com dius, hi ha científics que encara no es prenen seriosament aquestes investigacions.
Exacte. Jo crec que està molt associat en el tema parapsicològic. Qualsevol cosa que se surti de la norma, de les premisses de que el cervell no és el productor de la consciència, a la gent no li agrada. No, per exemple, ara es diuen experiències fora del cos, que en realitat és viatges astrals, però no es parla de viatges astrals perquè és un vocabulari molt esotèric. Llavors han de fer molts esforços per intentar encabir-lo dins de la ciència.
De què estem parlant exactament?
Vale.
Sí, perquè hem escoltat les paraules del doctor Ballester, no?, que parlaven efectivament d'un viatge, però hi ha persones que tenen aquestes experiències sense voler, sense pretendre-ho, sense voler viatjar enlloc.
Exacte. Mira, cada cas és un món i hi ha moltes característiques d'aquestes experiències, però les dues característiques que, diguéssim, compartides són que la persona té la sensació d'estar fora del cos i des d'allà pot veure el seu cos o no, i la sensació de que allò és real. És a dir, si tu li preguntes és un somni, no, la textura és de real, fins i tot algunes et diuen més real que la realitat. Llavors, dins d'aquestes experiències n'hi ha algunes que són les més nombroses, que són, li diem, les senzilles. Que les senzilles és, per exemple, nosaltres estem aquí en un plató, doncs tot d'una, jo podria sortir ara, o sigui, hi ha gent que li passa en situacions així, sortir ara i veure'm, diguéssim, des del el sostre, veure a la gent i en aquí parlant en el micro. Això seria la senzilla. I les complexes són les que explicaven de gent que ja viatgen, poden parlar telepàticament amb altres sers, coses més semblants a les experiències propòries a la mort, encara que no és exactament el mateix.
Tu vas optar per no estudiar explícitament les experiències propòries a la mort.
Vaig optar per això per dos motius. Primer, perquè creia que estava en l'ambient molt més les altres, eren més conegudes les altres que aquestes, i segon, perquè les experiències properes a la mort tenen més connotació de que tu vols demostrar que després de la mort hi ha alguna cosa. Ja tenen una connotació com més espiritual. I jo, des de la universitat, intentava encabir-ho més en una cosa més quotidiana, no tan propera a l'espiritualitat. No sé si m'explico.
Sí, però hi hauria aquest punt en comú, ara escoltarem en Vicente Merlo a veure què en pensa, hi hauria aquest punt en comú, no?, que és que estem parlant de la consciència.
Totalment.
Que tu, la teva hipòtesi és que, dedueixo, pregunto, que no seria produïda pel cervell?
A veure, jo quan he revisat els articles, com tu abans resumies, hi ha la gent que et diu que és una dissociació, val? això pot ser en alguns casos, que és a dir, que realment jo he entrevistat a molta gent que en moments d'estrès se'n van, però lo psicològic és el desencadenant d'una experiència que no es pot explicar si no pensem que, jo penso, que la consciència no està produïda pel cervell.
Vicente Merlo. Bé, en Vicente sí que ha escrit sobre les experiències properes a la mort, en té llibres i, de fet, o sigui, per tu tot això que estem dient ara és una mica el pa de cada dia, de la teva matèria de treball. Què en penses de moment del que s'ha dit?
Sí, en primer lloc, segona felicitació per a la Jenny Moix, perquè he llegit els dos articles seus i em sembla que és una novetat en les revistes científiques aquest tractament tan rigorós i tan, no diré conclusiu, perquè en aquestes revistes no es pot concloure més que dins dels límits de la ciència. Però, quan, com tu deies, clar, els que venim més de les tradicions espirituals, de l'esoterisme fins i tot en el bon sentit de la paraula, és com el pan nostre de cada dia. No? Aleshores...
Felicitats a tu també pel teu català, Vicente. Si em permets el parèntesi, disculpa que t'interrompi.
No sé si resistiré molt parlant català, però ho intento. Jo crec que és molt interessant aquesta diferència entre les experiències fora del cor senzilles, que són els que més heu estudiat en els articles, amb aquest mostra de 10 persones, no? I les més complexes. Per exemple, dins del món de l'esoterisme, que jo considero seriós, aquí a Catalunya hem tingut a Vicente Beltrán Anglada, que ens ha comptat totes les seves projeccions extracorpòrees amb telepatia, amb precognició, amb encontres amb mestres i guies de l'altra part, el mateix que diuen els de les experiències properes a la mort. Robert Monroe va crear l'Institut Monroe perquè molts psicòlegs i molts psiquiàtrics anaven a aprendre a sortir del seu cos i a viatjar conscientment, deliberadament, per les altres dimensions. Me va agradar molt les cites d'aquesta perspectiva hiperdimensional que un dels vostres científics estudiats recull, perquè en l'espiritualitat i en l'esoterisme seriós aquesta existència d'un cosmos multidimensional és també completament acceptada. Aleshores, l'explicació és tan clara des d'aquest punt de vista que tots els dubtes del cientificisme, ja no dic de la ciència, em semblen una mica superficials, no?
L'altre dia escoltàvem el doctor Ignacio Morgado, catedràtic de psicobiologia de la Universitat Autònoma, dient-nos precisament això.
Jo explico sempre una cosa de la que m'agrada partir quan me parlen d'aquestes experiències properes a la mort o postmortem, que són encara les pitjors. I parlo sempre jocosament d'un anunci que havia abans en el nostre país, que era un anunci d'un matamosquitos. I l'anunci deia lo següent: los mata bien muertos. M'entens? Vull dir que aquestes persones que diuen, per exemple, que han mort i han tornat a la vida i han pogut explicar com és l'amor, què se sent després que has mort i tal, això és una fal·làcia. Això no podem donar-lo com un fet real. Experiències pròpies a l'amor, properes a l'amor, de gent que es creu que està a punt de morir-se per el seu estat fisiològic, per el seu estat somàtic, etc., sí que n'hi ha. I que hi hagin alteracions de la consciència en aquestes situacions és normalíssim. És que alteracions de la consciència la podem tenir a la vida moltes vegades. La consciència no és igual des que t'aixeques al dematí fins que t'has espavilat, has pres una dutxa, has pres un cafè, etcètera, etcètera. Va canviant. La consciència és canviant. Té graus diferents de profunditat i fins i tot de capacitat per analitzar elements dins de la pròpia consciència. I per tant, jo penso que quan se parla d'aquestes experiències properes a la mort, s'està intentant parlar d'algo supersofisticat i extracientífic, que no té sentit. Que una persona que està propera a morir pugui tenir alteracions de la consciència és el més natural del món i el més esperat inoperable. Si aquesta persona està propera a morir, és perquè el seu cos no està funcionant bé. I llavors, si el cos no funciona bé, el cervell no funciona bé i la consciència tampoc és una consciència normal, per ser una consciència alterada. Ara, anar més enllà ja de la consciència fora de les neurones i del cervell és un capítol que la ciència que jo treballo, la neurociència, no contempla.
Ja ho sent, Vicente Merlo. Aquí no volem nosaltres polemitzar, no és l'objectiu d'aquest programa, sí. Però sí escoltar tots els punts de vista.
Sí. Jo crec que aquest dogmatisme cientificista ja està fora del nostre temps. Jo em demano si la gent, per molt neurocientífic que sigui, ha estudiat les obres i em centro un poc en les experiències properes a la mort, que ningú ha dit que estan morts en sentit estricte, sí que a vegades hi ha un paro cardíac i hi ha un electrocardiograma pla i un electroencefalograma pla. Però això és secundari. Jo em demano si s'ha llegit i estudiat les obres de gent com Raymond Moody, Bruce Grayson, Pim van Lommel, Kenneth Ring, que porten 30, 40 anys estudiant aquest fenomen.
Metges alguns d'ells?
Gairebé tots, o psiquiatres, o cardiòlegs, efectivament. I aleshores, almenys, l'apertura de ment suficient per poder pensar que amb tants centenes de milers de casos amb verificació empírica de com, quan estaven fora del cos,
sí.
Segons la seva descripció fenomenològica, van veure i sentir coses que no és possible en principi quan el cervell està disfuncional, quan no està funcional. O si està funcionant és molt poquet perquè l'electroencefalograma és pla. Aleshores, si no contundentment dir aquestes experiències són autèntiques, almenys l'apertura de dir-ho, si les estudiem, aquí hi ha, no sé si un misteri, però un enigma per la ciència. No serà que tenim que revisar el nostre paradigma científic i concluir, potser, jo crec que ja està prou clar, que el cerebre, el cervell, el doctor Àlex Gómez Marín ho ha dit, moltes vegades no és el que produeix, sinó el que permeteix que aquí, quan estem encarnats, la nostra consciència pugui funcionar.
Sí, d'alguna manera, el fet que cada cop hi ha més obertura de mires ho demostra, professora Moix, el fet que els teus articles i juntament amb les teves alumnes, no, que hagin sortit publicats, no? Perquè això potser fa 10-20 anys hauria estat impensable.
Totalment. No, estic molt contenta perquè ha sigut quasi com un miracle. I a més a les alumnes, quan vam començar amb el tema, jo els hi vaig dir, serà molt difícil, però ho hem d'aconseguir, perquè dins de la universitat, de la Facultat de Psicologia, no se'n parla d'això. I els alumnes acaben la carrera, i jo vaig acabar la carrera sense tenir ni idea d'això. O sigui, jo en parlo a la classe d'atenció, però jo en parlo perquè a mi m'agrada i ho colo, però no és el que es parla. Si puc contestar l'Ignacio Morgado...
Oi tant, per al·lusions, bé, tot i que ell tampoc... O sigui, ell no contestava explícitament les preguntes relacionades amb experiències de sortida del cos, però sí de les experiències properes a la mort, com hem sentit.
Sí. No, és que la paraula alteració, jo és el que volia aprofunditzar, que ell diu, val? Sabem que la percepció quotidiana, la que tenim ara en aquests moments, quan estudies psicologia ho veus molt clar, és una construcció. O sigui, ara estem construint, el nostre cervell està construint una realitat. Quan hi ha un canvi de consciència, en construeix una altra de realitat. Però no té per què ser una alteració i que aquesta sigui la correcta i l'altra no. Quan ell deia, clar, els cossos de la gent que es moren estan malament i, per tant, s'altera la consciència, aquesta paraula altera era com he interpretat jo, igual m'equivoco, com si es trastornés la consciència. No, és un canvi de consciència. De fet, la gent, en aquests casos, el Vicente ho sap perfectament, o sigui, em fa vergonya parlar jo perquè ja en sap molt més que jo, en aquests casos molta gent diu que la seva consciència està més lúcida que mai. Vull dir que, clar, un cervell que no funciona produeixi una consciència tan lúcida, com s'explica això? Jo crec que hem de ser tots molt humils, tots. Val? Perquè el tema de la ciència convencional que diu que el cervell produeix la consciència, a l'Ignacio, en molts llibres ell mateix diu que és un misteri, que des del cervell ell mateix ho diu.
Sí, sí, no està demostrat científicament el com, no se sap com.
No se sap. Llavors, per què no podem permetre'ns obrir-nos a jugar amb possibilitats de veure, doncs mira, ho mirem cap aquí, ho mirem cap allà. No sé per què aquestes posicions fisiològiques, psicològiques, no fem un esforç, no?, per veure com es poden integrar totes elles. A mi m'encantaria.
Hi ha persones que fa, això que dèiem, no?, 10, 20 anys, 30, no s'haurien atrevit a explicar les seves experiències de sortida del cos perquè per poder ser titllades de boges, eh? Sí, en aquella època, vaja, jo me'n recordo que tot això era com una mena de tabú, eh?
Bueno, i això nosaltres ens hem trobat quan hem fet les entrevistes, o sigui, que molta gent ens explicava que no ho havia explicat mai, o que només ho havia tal, o que, mira, un senyor que ja era gran, bueno, ja era gran la meva edat, ens explicava que ell, quan li va passar això de petit, la seva mare va portar el cura a confessar-se i tal, i després el neuròleg. Clar, és que la gent no... Sí. Bueno, està com molt tancada.
Sí. Ara, bé, tot està canviant, eh? Molt ràpidament. Sí. Vicente.
Pensava ara en la qüestió de la visió remota, perquè està molt estudiada. No identifico totalment la visió remota amb la projecció fora del cos, però sí que en moltes ocasions els subjectes diuen sí, sí, vaig sortir, la meva consciència, el meu jo, la meva identitat personal, amb un cos més sutil. En la CIA va tindre el projecte Stargate dels anys 70-90 amb alguns psíquics o remote viewers, diuen ells, no? Los videntes a distància, durante 20 anys estudiant-lo. Con algunos...
Sí, sí, això està documentat, a més, es poden veure els papers.
Molt documentat,
sí, sí.
I la CIA lo subvencionó, no és que trabajasen Russell Targ i Hal Puthoff con la CIA porque eran miembros de la CIA, sino que lo subvencionaron porque la CIA estaba interesada en ver si podían entrar en Rusia mediante visión remota y leer documentos, cómo se hizo, ver dónde están los ejércitos. Entonces, las revistas más escépticas y científicas terminaron diciendo, bueno, con esta documentación que tenemos hoy, han pasado los criterios más científicamente rigurosos para aceptar que la visión remota es un hecho. Y visión remota que en muchos de los casos supone esa salida del cuerpo y esa posibilidad de viajar con la conciencia a cualquier lugar, además del pasado, presente o futuro. Las investigaciones con habitaciones blindadas y adivinando cuándo 5 días antes iba a estar el agente que participaba en la investigación, está fuera de duda. Siempre diciendo que no visión remota no se puede identificar totalmente, porque lo característico de las experiencias fuera del cuerpo es que uno se ve directamente fuera del cuerpo. Esto es lo que afirman algunos en la visión remota. Pero, en principio, la visión remota es la capacidad de obtener información a distancia, y a distancia en ocasiones de muchos miles de kilómetros, y además del pasado, del presente o del futuro.
Sí, tot això ens portaria a la conclusió, i enllaçant-ho amb el programa d'avui, Vicente, que la consciència va més enllà del cos i que no mor amb el cos físic, eh?
Sí, a mi estic d'acord i ens entenem si parlem de consciència, però jo prefereixo dir un sujeto autoconscient, perquè la consciència és molt impersonal. Aleshores, les experiències properes a la mort, les experiències de projecció extracorpòria, estan parlant d'un subjecte personal que sóc jo, però amb una consciència expandida, amb una consciència en última instància no local, el mateix que diuen, o la possibilitat d'explicar parts de les experiències properes a la mort mediante l'existència d'aquesta consciència quàntica, aunque potser no necessitem recurrir al llenguatge quàntic, però efectivament, és la sortida conscient, deliberada en moltes ocasions, i el viatge allí on vull, perquè allí on penso que estic o que vull anar, immediatament estic. Sí. El mateix que diuen en les experiències.
Sí, tots hem tingut experiències modestament i casolanes, no?, de pensar en algú i que de cop i volta aquest algú al qual fa anys que no en saps res et truca, per exemple, no? O hi coincideixes al carrer i el veus de sobte i dius, ostres, quina casualitat, no? Ho podem deixar tot en l'apartat de casualitats, o bé podem intentar trobar-hi alguna altra explicació que aniria en la línia del que estem comentant avui.
Bueno, Gaspar, el que ens va passar tu i a mi.
Sí, també.
Puc explicar,
oi tant,
o no?
Oi tant, endavant.
Jo havia somiat un dia, vaig somiar amb el Gaspar, no somio amb ell cada dia, vale? ni el Gaspar m'envia whatsapps cada dia. Llavors jo somio amb el Gaspar, bueno, una cosa que estàvem en una casa, un riu, bueno, uns problemes d'una noia, bueno, el cas és que somio amb ell, anoto el somni perquè normalment els anoto, em dutxo, me'n vaig cap a la universitat i només arribar a la universitat miro el mòbil i tinc un whatsapp del Gaspar. I la veritat és que se'n va, i a més, el whatsapp era per dir-me que em convidava a parlar d'aquest tema, no en aquest programa, sinó en un altre, que era la meva fantasia quan estava escrivint els articles. Jo pensava, si aconsegueixo que aquests articles es publiquin, vull que el Gaspar em faci una entrevista perquè ho vull donar a conèixer. Vull dir que el dia d'avui, ara, aquests moments, és un somni per mi.
Sí, sí, era efectivament a la comunitat online l'Art de Viure, sí. que en aquell moment, clar, tu i jo això no ho havíem ni tan sols parlat. Feia temps que no parlàvem,
no.
Més a més. I dius, home, ho podem deixar tot en el terreny de les casualitats, però tu et vas sorprendre tant que, de fet, ho vas explicar als teus alumnes.
No,
eh?
No, totalment. Jo vaig arribar a classe alterada, mireu el que m'acaba de passar.
Tot això també hi ha persones que ho porten a altres terrenys, no? I que de cop i volta estan dormint i es veuen des de dalt, no? No és ben bé que es despertin, sinó que continuen dormint, però veuen el seu cos des del sostre. I dius, això que pot semblar una al·lucinació, una bogeria, un mal son, però aquestes persones, Jenny, ho viuen com si fos totalment real. Vaja, és real per elles, oi?
Totalment.
Estem parlant d'això, eh?
Estem parlant d'això. Mira, jo la primera vegada que algú em va explicar això va ser, jo havia acabat la carrera de psicologia, estava sopant amb una amiga i em diu, Jenny, és que em passa alguna cosa de vegades que t'ho vull explicar, perquè clar, representava que jo ja era psicòloga. Llavors m'explicava que maquillant-se davant del mirall li havia passat diverses vegades que, bum, sortia i es veia ella de darrere com es maquillaven al mirall. Llavors, les experiències extracorpòries, moltes vegades, les que he sentit, gent menjant pipes, que està en un banc menjant pipes i tot d'una surt, gent que està tocant la guitarra en un escenari, i és impressionant perquè, clar, la persona segueix tocant la guitarra mentre està fora. Clar, i jo ja posats a dir locures.
I es veu, perdona, eh? O sigui, es veu com si fos una pel·lícula, o sigui, com si fos una càmera fora.
Mira, jo, per exemple, aquest noi, que era un noi de 16 anys, menjant pipes en el seu barri, vale? Sí. en un banc, em diu, i de repente me fui por la nuca, em va dir ell, me'n recordo l'expressió, diu, de repente me fui por la nuca. I dic, i dónde te fuiste? Diu, va arriba, dic, però más o menos, diu, un segundo piso.
Ostres.
Llavors, un segundo piso. Llavors, ell, explico aquest cas perquè tenen components. Al veure's allà, val? Moltes vegades la gent el que pensa és, estic mort, és un pensament normal. I quan se li cruzen aquests pensaments, que li passa a molta gent, perquè jo crec que potser si no hagués sentit a parlar mai també passaria, després la gent torna. Però clar, ara deixeu-me dir una locura, perquè ja que estem aquí dient coses rares, jo també faig la hipòtesi de que, clar, nosaltres som com nens petits, no? Dentro, fuera, el barrio sésamo, dentro del cuerpo, fuera, són paraules. Però això de que la gent, quan se'n va moltes vegades, diu, sí, estic fora i dins al mateix temps. Jo també penso, igual estem fora i dins sempre al mateix temps, però només som conscients de la dins. No sé si m'explico la Vicente.
Sí, ara escoltarem en Vicente a veure què en pensa d'això, sí. Molt interessant aquest tema. Una pregunta tècnica, Jenny, aquestes persones havien pres alguna cosa abans de sortir del cos? O sigui, perquè la persona que menjava pipes o que tocava la guitarra va ser espontàniament o havia consumit alguna substància?
Mira, de les entrevistes vam tenir un que havia consumit ketamina, val? Però els altres no. Una, per exemple, era una noia que estava al llit i després de tenir l'orgasme... Imagina't quin orgasme devia tenir, perdoneu.
Sí, 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 que va ser,
broma,
sí que va ser potent l'orgasme.
Perdoneu la broma, però es prestava molt. Va sortir i des de dalt es veia ella i la seva parella. I llavors em va dir, aquesta noia em va dir, diu, i experimenteu una paz impressionant i tal. I jo li vaig preguntar, però a veure, jo que no m'ha passat mai això... Aquesta pau que em dius que vas experimentar, explica-me-la perquè jo la pugui entendre. És com quan estàs, jo que sé, a la natura, sense obligacions i tal, i em va dir, Jenny, no la podries entender. Jenny, no la podries entender.
Déu-n'hi-do. Vicente, tot això a tu no et sorprèn, però segur que, a part de la nostra audiència, sí.
Sí. La primera característica que Raymond Moody va dir... és inefabilitat de les experiències properes a la mort, perquè tots coincideixen en que la percepció, la visió, l'audició és tan diferent de la que tenim aquí que no es pot explicar, no es pot expressar i no es pot entendre si no s'ha tingut l'experiència. Però torno a la qüestió de les al·lucinacions. La paraula màgica és la medicalització de l'experiència, la psiquiatrització, i dir és una al·lucinació. Les experiències properes a la mort estan al·lucinant. Si ha pres un al·lucinogen, òbviament, si ho diu la paraula, estan al·lucinant. Però bueno, no serà que també aquests fenòmens es tenen que reinterpretar i potser el que fan els enteògens o els al·lucinògens és produir un toc en el cerebre que es produeix la sortida real d'un dels nostres cos sutils i torno a aquesta idea de que sóc conscient fora i dins. En moltes tradicions es diu que tenim una representació d'aquest subjecte autoconscient, com m'agradaria dir, per no dir ànima o consciència només, i en cada una d'aquestes dimensions d'este cosmos multidimensional tenim com una projecció d'aquest subjecte autoconscient. Per això es pot ser conscient simultàniament del jo dins del cos físic o de la meva identitat quan està en les altres dimensions. I com som éssers multidimensionals, el veritable treball interior és ser capaç de ser conscient simultàniament de les diverses dimensions.
Max Planck. No hi ha matèria com a tal. Tota la matèria s'origina només en virtut d'una força que uneix la partícula d'un àtom a una vibració i manté unit aquest diminut sistema solar de l'àtom.
Explica la professora Jenny Moix a la revista científica Explore que alguns individus informen de la capacitat d'autoinduir aquestes experiències fora del cos durant la paràlisi del son, augmentant el seu nivell de consciència, de manera similar a com els somnis lúcids poden sorgir quan la consciència augmenta durant el somni ordinari.
Mira, la paràlisi, explico una miqueta el que és per la gent si no ho sap, si no li ha passat. Li ha passat bastanta gent, almenys una vegada a la vida. És quan tu et despertes, és a dir, conscientment estàs despert, però no pots moure el cos. Val? En aquest, clar, és una cosa bastant... O sigui, la gent ho viu d'una forma bastant horrible perquè, clar, és com que estàs atrapat dins del teu cos perquè no el pots moure I en aquestes circumstàncies, per exemple, a Mèxic se li diu semiassumido muerto encima, perquè hi ha gent que té visions o perquè està adormida i està desperta, així és com molt desagradables. Val? Llavors, bueno, jo això també en parlo molt a classe per dir, primer, que és una cosa comú, passa a molta gent, després que normalment, afortunadament, dura molt poquet, vull dir, i llavors la gent en aquests casos, de vegades hi ha gent que resa, de vegades hi ha gent que conta i tal. I hi ha gent que aprofita per, com sap que encara està en aquella fase que està dormint però despert i tal, per tenir somnis lúcids, i de vegades hi ha gent que aprofita per tenir experiències fora del cos, perquè les experiències fora del cos i els somnis lúcids són dos fenòmens que van molt agafats de la mà.
I aleshores la hipnosi també pot induir aquestes experiències fora del cos, però no hi ha un procediment hipnòtic, dieu en aquest article.
A veure, jo el que vaig llegir és que no n'hi havia un sol. També t'haig de dir que moltes vegades aquestes, el que provoquen a través d'hipnosis, després li diuen OVE-like experience, que vol dir que no és una experiència extracorpòria real, sinó parecida, like, parecida, no és ben bé igual. Però dit això, el tema de, i el Vicente em pot parlar molt millor que jo, el tema de les sortides del cos, jo què sé, a través de molts rituals, cada un té la seva fórmula per sortir del cos. Per exemple, vaig conèixer un senyor, bueno, l'he conegut a través de mail, un senyor que té 80 anys, que aquest és un viajero total, i va contactar amb mi a través de l'email. És psicòleg i a més, bueno, ell ha escrit molts articles, ha escrit molts llibres, està molt relacionat amb les matemàtiques i tal. El primer que va fer aquest senyor va ser enviar-me el seu currículum, perquè això ho fa molt la gent. Abans d'explicar-te l'experiència, et diu molt qui és, perquè no el prenguis per boix. Pues aquest senyor em va adjuntar el seu currículum, que era un currículum impressionant. I aquest senyor, el seu mètode d'entrada va ser un dia, ell és psicòleg però matemàtic, fent no sé quines equacions matemàtiques o no sé quines operacions matemàtiques, de molta concentració, em recorda los rezos o les mantres o coses així com molt concentrat, pum, va, i d'allà se'n va anar. Llavors, com ell va veure que aquell era el seu mètode, durant 40 anys feia servir les matemàtiques per passar a l'altra dimensió, que a mi això em recorda Pitàgores, que Pitàgores parlava d'això, no? de les dues realitats. I aquest senyor, que jo al·lucino, encara ens enviem emails, no hem parat, o sigui, m'encanta aquest senyor, ell explicava que li diu universo de conocimiento o algo així. Llavors diu que ell arriba allà, o sigui, hi ha gent que viatja, no?, per la Costa Brava, per aquí, per allà, doncs ell se'n va a un lloc de constel·lació com punts de llum, que cada punt de llum és un concepte que ell necessita saber o que sap però està més ben explicat, i agafava els conceptes i se'ls emportava cap aquí.
Ostres.
Però ell se sentia culpable, tenia una cosa de culpa, perquè es pensava que estava robant coneixement. Enteneu el que vull dir?
Sí. Què penses del que estàs sentint, Vicente?
Voy a pasarme un poco al castellano a ver si consigo ser más coherente. Recojo lo de la hipnosis e introduzco otra de esas anomalías incapaces de ser asimiladas por el paradigma científico hegemónico. Y es la hipnosis regresiva, donde cientos de miles de personas, de nuevo sin exagerar, describen sus vidas anteriores o el periodo entre vidas. Yo siempre menciono, hay dos investigadores que me parecen extraordinarios, uno es Michael Newton y otro es Dolores Cannon, que han estado décadas haciendo, mediante hipnosis regresivas, recordar a las personas todos los acontecimientos, todas las actividades que han vivido en los periodos entre vidas. ¿Por qué saco la cuestión de la reencarnación o de las vidas anteriores? Que para los escépticos, lean todavía a Jan Stevenson, el psiquiatra que dedicó su vida a estudiar estos casos. La reencarnación, ¿qué está implicando? Que entre una vida y otra, el mismo sujeto autoconsciente, porque se reconoce como tal, sale del cuerpo, el cuerpo muere definitivamente, está en esas otras dimensiones y después, al cabo de un cierto tiempo, vuelve a ocupar un cuerpo distinto. Es decir, no nos alejamos tanto de la cuestión de la proyección extracorpórea cuando nos remitimos a las vidas anteriores y a los recuerdos de cientos de miles de personas de sus vidas anteriores o del periodo entre vidas. Por tanto, la hipnosis nos ofrece una herramienta extraordinaria. Y solo recordar que cuando las críticas empezaron a llover, ah, claro, es que bajo hipnosis no sabemos lo que sucede, quizá hay una influencia inconsciente. Bueno, pues vamos a hacer la misma regresión, pero sin hipnosis. Y algunos de los llamados terapeutas de vidas anteriores pasaron a hacer la regresión sin utilizar la hipnosis.
Bé, Jenny Moix, a veure, hem d'anar, estem a la recta final.
I queda tan per dir, oi? Però bueno.
A l'article de Frontiers in Psychology, si categoritzem les experiències fora del cos en funció de la seva complexitat, podem distingir entre experiències simples i complexes. Què vol dir això?
Sí, això vol dir que, bueno, com dèiem una miqueta abans, simple és la que se'n va del cos però no s'allunya i pot veure el mateix cos. I les complexes ja són aquestes, per exemple, aquesta que he explicat, no, de que se'n va a un espai de coneixement o que viatges a altres llocs, tot aquest tipus de... A mi el que em va... O sigui, el que més em va... fer volar el cap quan feia aquests articles era un article, que això trobo molt complex, que estudiaven a cecs i molts eren cecs de naixement i quan sortien, veien.
O sigui, no hi havien pogut veure mai en la vida,
no.
Però quan
Exacte.
Tenien una experiència així
veien.
I veien, sense ulls.
Clar. Home, clar, sense ulls. Però clar, però fixa't que és curiós. A veure, sense ulls sempre hi veiem, perquè quan tu te'n vas, si te'n vas del cos i te'n vas, jo què sé...
És que tu parles d'anar-se'n com si te'n vas, sí, a l'Empordà. Tu ja ho has... A mi encara cada vegada que em dius quan tu te'n vas, jo penso me'n vaig, mira, cap a la Garrotxa.
No, però bueno, mira, sí. Intento explicar-ho. Hi havia una mostra de persones cegues, algunes de naixement i unes altres no, val? Que havien tingut experiències extracorpòries. I quan estaven fora del seu cos, deien que hi veien. Clar, alguns deien, bueno, no sé si és veure, perquè clar, com no havien vist mai, val? Llavors, molts deien que d'entrada com estaven sobtats de veure, però que ràpidament ho van veure com algo natural, que no els hi va estranyar que poguessin veure, val? I a molts, clar, al tornar al cos els hi feia ràbia el fet de no poder veure aquí quan hi veien fora. Però clar, el que estem veient aquí és que no veiem amb els sentits. De fet, normalment la gent quan està amb aquesta consciència, no sé com dir, si està fora, si està a la Garrotxa, no sé com dir, però quan passa aquest fenomen, la gent diu que, per exemple, pot llegir llibres sense mirar el paper. Com que toquen la realitat, veuen la realitat, per exemple, els colors més nítids, tot més clar, com si tu no la veus, la toques, l'estàs més proper a la realitat. Més difícil d'explicar,
sí,
perquè
sí.
Clar, com jo no ho he viscut, més difícil d'explicar, però això és el que diuen.
Sí, sí, i costa de creure, També per en Vicente no, però...
Bueno, està la visió denominada intuïtiva, o veure sense ulls, està també sent estudiada per molts científics, no?
De tota manera, la Jenny Moix diu en aquest mateix article d'aquesta revista científica que el paradigma científic actual sembla massa estret per abordar adequadament la complexitat d'aquest fenomen. Tu ja ho deixes clar.
Home, és que trobo que almenys... Bueno, tu no saps com jo vaig mesurar les paraules quan vaig escriure aquest article, però almenys em vaig permetre dir això. O sigui, sisplau, obrim-nos, perquè amb les quatre idees que tenim no hi cap tota aquesta complexitat.
I a partir d'aquí, què et queda per fer,
bueno,
en
pues,
aquesta línia, Jenny?
Doncs pues mira, ara estic amb estudiant un altre fenomen cosí germà, que són les revisions de vida. Ara estic estudiant O sigui, la revisió de vida passa molt amb les experiències properes a la mort, val? Però també passa no en experiències properes a la mort, sinó en situacions quotidianes. Aquí torno a fer una mica el mateix. Estudiar no gent que s'està morint, sinó gent amb situacions quotidianes que tenen una revisió de vida. Vols que n'expliqui una per explicar o me'n vaig molt del tema?
No, endavant per acabar. Ens queden dos minuts.
Vale. La primera vegada que sento el tema, una amiga meva normal, no és ni psicòloga, o sigui, normalíssima, està amb un atracament, li posen un ganivet a l'esquena. I m'explica: Jenny, no sé què em va passar, que vaig començar a veure la meva vida d'endavant enrere, com fotos molt ràpides, i dic, i on vas arribar? Diu, doncs no t'ho creuràs, vaig arribar a veure'm com jo sortia del cos de la meva mare. Llavors, m'estic ficant en aquest tema perquè això és un, però ja que van de davant enrere. El desencadenant és que tu creus que has de morir. Tu creus que has de morir perquè t'has caigut, t'estàs ofegant en un llac, o potser perquè t'has fet una paranoia i et creus que... O, per exemple, si tu t'apuntes a una pistola per suïcidar-se, gent que en aquest moment ha tingut una revisió de vida i no s'ha suïcidat.
Clar, això com a psicòloga tu t'interessa.
Molt.
I en Vicente Berlo li connecta amb el que ens han dit tradicions espirituals al llarg de la història d'una manera o una altra.
Como queda poco tiempo, solo quería recoger lo de la visión por parte de invidentes de nacimiento. Kenneth Ring, uno de los estudiosos de las experiencias cercanas a la muerte más importantes, estuvo varios años centrado, estudiando, y está publicado exclusivamente, no sé si fueron 12 o 14 personas invidentes de nacimiento, y en la salida del cuerpo, describir...
Es que es este artículo, es el de Ring. Este es el que estaba explicando. Sí.
Ho hem de deixar aquí. Se'ns acaba el temps. Jenny Moix, gràcies per venir al programa, per explicar-ho, per publicar aquests articles. Enhorabona, també.
No, gràcies per convidar-me.
Per tota aquesta... També pel coratge, que suposa tirar endavant tota aquesta investigació. Gràcies també a Vicente Merlo per haver tornat a l'Ofici de Viure. I fins ben aviat, senyora, senyor.
Gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure, avui parlant de la consciència, tu en dius de la subjectivació de la consciència, oi, Sergi?
Sí, és algo que a mi em fascina, Gaspar. Adonar-me de que la consciència, en termes d'abstracció pura, la consciència universal té la capacitat de convertir-se en subjecte, té la capacitat de convertir-se en mi, de convertir-se en tu. Per tant, quan m'adono d'aquest aspecte de la consciència i m'adono perquè el puc veure i viure, veig com allò que jo penso que sóc com a Sergi és fruit de l'autoconsciència, sóc conscient de mi mateix. Aquí és on s'origina el Sergi. Però darrere d'aquesta autoconsciència ha d'haver la consciència com a base, com a font. Quan observo des de la meva manera de mirar la consciència, quan observo des del meu punt de vista aquesta font de la consciència, veig com tot allò que és consciència dins d'un univers acaba fent-se persona, s'acaba concretant. Què vull dir amb això? Que si podem adonar-nos de que som conscients i de que el fet de ser conscients és un miracle de la consciència, és un fet increïble, és un fet apassionant, veurem que el fet de ser conscients del que sentim o el fet de ser conscients del que succeeix fa que el que sentim i succeeix es relativitzi i es pugui viure des d'una visió molt més ampla, aquesta àmplia, de la que estem acostumats, perquè estem acostumats a identificar-nos amb el que pensem que succeeix o amb el que pensem que són les coses. Però quan tornem a l'origen, és a dir, jo sóc conscient de tenir aquesta conversa amb tu ara, Gaspar, i el fet de ser conscient de tenir aquesta conversa significa que sóc conscient. aquesta consciència que està permetent-me sent Sergi. Això és un fet que és increïble. Si ens n'adonéssim d'això, des de que ens llevem pel matí fins que ens anem a dormir, estaríem en èxtasi, estaríem feliços de ser conscients de qui ens trobem, de ser conscients de qui ens truca, de ser conscients de, jo què sé, una discussió que tenim. Seria fascinant viure la vida d'aquesta perspectiva.
Oh, i també quan dormim, Sergi, eh? Ser conscients, home, tenim alguns somnis que són extraordinaris.
També, també, el fet de somiar. Tens raó, Gaspar.
Gràcies, Sergi, una abraçada. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió.
I el